Ràdio Maricel a cel obert.
És un matí complet, aquest. Ara li hem preguntat i ens ha confirmat que sí. Jordi Baixet, bon dia.
Bon dia.
A la una, entrega de premis del concurs de dones emprenedores. A les dues, inauguració de l'escola d'estiu de l'ESCAC.
Sí, sí, sí.
A veure, l'ESCAC, bé, fa molt que el senyor Maixencs tenia ganes de fer alguna cosa a Sitges i finalment li...
La veritat és que, a part de que és un dia de diverses doncs, iniciatives que hi ha en el poble i que la satisfacció és poder doncs, donar aquests premis a les dones emprenedores, que ja fa 3 anys que els estem donant, però jo crec que avui és un dia important, no?, per Sitges, perquè és cert, el Josep Maixencs ja fa temps que tenia interès, fins i tot fa bastants anys, que l'escola de cine, que en aquest moment està a Terrassa, estigués a Sitges, no? Però les circumstàncies que fossin no es va estar suficientment atent ni àgil per aconseguir que això fos així, però des de que jo vaig arribar al govern hem tingut sempre una gran relació amb el Josep Maixencs des de fa molts, molts anys, perquè vam participar els dos amb el pla estratègic de l'any 89-90, i a part perquè teníem relació personal de temes d'escola i de quan ell estava aquí a Sitges. La veritat és que jo crec que va ser una pena perdre la possibilitat de tindre l'escola de cine, perquè som un poble que som líder a Catalunya en quant al festival, amb el festival de cine, i com a prestigi, com a imatge, però no hem perdut l'esperança de que això sigui una realitat, i hem començat amb aquests tasts, diríem, de cursets, però molt interessants i molt importants, que l'ESCA ha volgut fer a Sitges, i ha sigut voluntat clara del Josep Maixencs que això així fos, i que hem coincidit doncs, que era necessari que a Sitges es parlés de cine, però no només durant el festival, sinó durant tot l'any, no? I no només de grans produccions o de grans artistes, sinó d'aquelles persones que volen començar, o fins i tot l'interessant d'aquests cursets és per tota aquella persona que vulgui utilitzar el llenguatge visual, el llenguatge, diríem, de la càmera digital en aquest moment, per expressar-se, no? Per expressar-se de qualsevol manera, ell mateix per expressar-se. Té unes tècniques, la narració, té unes tècniques d'imatge, i això és el que pretenen aquí començar aquest curs, que és nou a més a Espanya, és un curs que es fa aquí, amb el prestigi de l'Escola Sky del Josep Maixencs darrere, i que ens fa molta il·lusió que tornem doncs, a reemprendre una activitat de cinema Josep Maixencs a Sitges.
L'ESCAC podria omplir el centre de disseny?
L'ESCAC podria omplir moltes coses, moltes, moltes. La veritat és que nosaltres, el centre de disseny, és per omplir-lo, i omplir-lo d'activitats interessants, activitats que portin prestigi, activitats que siguin pel poble de Sitges, i també activitats que generin uns ingressos econòmics. O sigui, en realitat hem de tancar aquest cercle, eh? Però, a veure, jo crec que hi ha coses que tenen un valor relatiu econòmic, no? El retorn del Josep Maixencs aquí, sent una de les persones més prestigioses en el món de la formació en el cine a Espanya, doncs jo crec que ha de ser un orgull per Sitges, no? I el valor econòmic del que significa això s'ha de tindre en compte, jo crec que s'ha de ser curós, però la voluntat de que aquesta escola de formació estigui a Sitges, escola internacional, a més, és una escola oberta només, és el primer any, estem alimentant que això et perduri durant molt temps, però la veritat és que per Sitges jo crec que és important pel seva imatge, el seu prestigi, i també per recuperar una cosa que fa molts anys que se'n parlava, de la ciutat del cine, fa molts anys, ja ho recordarà, no és aquesta la voluntat, però sí que, com he dit abans, durant tot l'any Sitges ha d'anar tenint aquesta capacitat de generar coses al voltant del cine.
El centre de disseny com està ple, falta per omplir encara coses?
El centre de disseny està ara en obres. La veritat és que sempre ho he explicat, la història del centre de disseny és una història bastant curiosa i a més fantàstica, jo diria, no? Sí, us explicaré molt resumidament perquè la gent ho vagi entenent, no? Nosaltres en cap moment, a dintre de la voluntat del govern, ni com a pensament de futur, era quedar-nos al centre de disseny. Normalment tu quan fas un projecte, primer penses el projecte i després fas l'edifici, allà on l'has d'ubicar-lo, no? Ara estem pensant en la biblioteca i l'estem generant, la biblioteca, no? Estem pensant en el nou ajuntament i estem dissenyant el nou ajuntament. Això va ser casualitat que vam llegir un dia que el diari de Vilanova que la SEAT ho posava a la venda, i nosaltres ens va preocupar, no quedar-nos al no, ens va preocupar què es passaria amb aquell edifici, perquè vam veure moviments immobiliaris en aquell moment d'una economia calenta que tot era possible, de que no ens feia gaire gràcia. O sigui, la SEAT li era igual vendre-ho a un promotor que vendre-ho a qui fos, no? Llavors vam veure que no ens acabava d'agradar perquè perdíem llocs de treball, perquè perdíem un prestigi a nivell mundial del centre de disseny de l'Audi Seat, i a més que aquell edifici igual hagués quedat allà, hagués derruït, com algunes coses que tenim en el poble que han quedat mortes i que després la pressió pròpia de la immobiliària o pressió popular fa que la solució sigui la menys adient moltes vegades si no tens clar les coses. Llavors vam anar a preguntar, escolti, els senyors de Seat, per què el posen a la venda? Era una reestructuració de tot a Martorell, amb la zona franca i tot. I els vam dir, escolti, aquest edifici és molt bonic, el vam veure, ja l'havíem vist, però el vam veure amb uns altres ulls, i els vam dir, escolta, per parar una mica la situació, vam dir, l'Ajuntament de Sitges pot replantejar quedar-se'l. A partir d'aquí, cert que la SEAT va fer un plantejament d'aturar la venda, ens va ajustar un preu, però el tema era impossible pagar-lo. No? Llavors vam veure la possibilitat, s'estava fent el pla general, de la requalificació del terreny del costat, perquè es venia el centre de disseny més el terreny del costat, i nosaltres posar a la subhasta el terreny del costat per poder pagar el centre de disseny. Així va ser la realitat. La realitat va ser aquesta. Hem anat generant un discurs d'això, no? Hem generat un discurs que ha coincidit amb els anys Rossinyol i els Cau Ferrat del segle XXI, que ha coincidit amb el tema de disseny, que ha coincidit amb el tema d'un auditori, i en aquest moment s'estan fent unes obres que aquell centre sigui polivalent, un auditori s'està fent amb capacitat polivalent per fer tot tipus d'actes. Estem parlant d'un auditori molt polivalent, en un auditori específic per fer una cosa. Estem preparant-lo per fer festes, càterings o per fer una activitat. Estem preparant-lo perquè les oficines estiguin doncs adients, i sobretot un edifici públic que sigui accessible, adaptat a tota la... Hi havia dos lavabos, i si posem 1.000 persones un dia allà. I la voluntat clara és que sigui un edifici que sigui tot el contrari del que era. O sigui, un edifici obert al poble. Era un edifici tancat, però a més la seva arquitectura i el seu emplaçament i fins i tot la seva imatge ha de ser també una cosa, un edifici que ens projecti internacionalment, no? Llavors, és un edifici per fer activitats populars, perquè les entitats l'utilitzin, és un edifici per llogar, perquè lògicament també hem de veure la possibilitat de mantenir aquest edifici, i tot està amb l'autofinanciació del propi edifici, llogant-lo per les activitats que siguin necessàries. Però a més, per exemple, és un edifici que s'hi pot portar els cursos d'estiu, és un edifici que s'hi pot portar doncs, jornades, congressos, festes, tot el que nosaltres siguem capaços de posar sobre la taula.
La idea, per tant, serà la polivalència?
La polivalència. Sí, perquè creiem que és un edifici suficientment racional, a més, i amb capacitat de fer moltes coses. A més, ens agradaria que estigués 24 hores obert, que no serà així, és només un eufemisme, però és un edifici que hauria de ser un lloc on es pogués trobar la gent que fa un dia un sopar, fa una festa, uns senyors que fan un congrés, unes altres persones que estan treballant allà, i nosaltres el que estem, sí que estem dissenyant, és allà anar posant un centre sobre les ciutats, no? O sigui, les ciutats creiem que són un element important en el futur del segle XXI, i que el pensament sobre les ciutats, el treball sobre les ciutats, i a més beneficiar-nos nosaltres també per entendre millor com ha de ser el nostre futur, el nostre desenvolupament estratègic, econòmic, territorial i social, doncs també allà pot haver-hi un nucli de pensament sobre això.
S'acosta l'estiu.
Sí.
L'estiu baixa, diguem, la pressió política? S'agafen vacances els polítics?
Jo crec que sí, alguns sí, alguns sí que les agafen, i crec que és bo que s'agafin vacances també, perquè has d'estar també en algun moment descansat, no? Però a Sitges la pressió política pot baixar, diríem, el que és l'activitat més política sí, però augmenta molt la pressió de la gestió del dia a dia, perquè és un moment transcendental per Sitges, un moment per moltes qüestions important, una per l'economia del poble, l'altra per la quantitat de visitants que tenim, per la imatge dels nostres davant dels turistes, per la complicitat que té a la pròpia societat a l'estiu, que fa més calor, que a més els nens ja tenen vacances, que si les famílies també van més a la platja, o sigui, es posen en marxa una sèrie d'elements que fan que es tingui que estar molt atent. L'oci nocturn augmenta l'aprofitament de les platges, bueno, hi ha una sèrie d'activitats que l'Ajuntament ha d'estar molt atent. Nosaltres tenim un pla d'estiu que quan es posa en marxa veiem la magnitud del que és el nostre poble, que és el moment, diríem, àlgid en quant a activitat, però que políticament podríem dir que potser hi ha menys activitat política, però de gestió bastanta més.
Serà el primer estiu amb Mossos.
Sí, sí, estem bastant esperançats, i a més satisfets de l'activitat que estan fent els Mossos conjuntament amb la policia local, i això ens pot donar la possibilitat de controlar algunes situacions que eren més complexes, que la Guàrdia Civil ja ens ajudava, però que lògicament la Guàrdia Civil, que estava en un retrocés i amb menys efectius, menys l'últim any que va haver-hi tot allò que ens van posar uns últims esforços per part de l'Estat, doncs els Mossos aquest any els tindrem aquí. Estan... A vegades la memòria és curta, eh? Els Mossos sembla que faci tota la vida que estiguin, només estan del novembre, i han passat el Carnaval i ara comença, han passat Setmana Santa i ara ens anem a l'estiu i estan preparats per assumir aquest repte, i esperem que amb la coordinació de la policia local doncs la seguretat ciutadana en general millori.
Doncs una de les novetats que hi haurà aquest estiu, només per començar, és la marxa de la regidora Vinyet Rosés.
Sí, sí.
Vinyet Rosés es va anunciar en el darrer ple ordinari, el passat 6 de juny, sembla que era.
Sí, sí.
Doncs això, que havia decidit plegar. Tots els grups van, doncs, van fer discursos lluant la persona de la regidora. Quina valoració primer li mereix la marxa de Vinyet Rosés?
Magnífica. La marxa no, eh? Si em preguntes per la valoració de la feina, magnífica. Per la marxa, bueno, jo crec que les marxes dels polítics, jo crec que són marxes que dolen quan creus que no haurien de marxar, però hi ha una ambivalència, no? Pensant que si les persones creuen que també han de fer un pas endavant deixant aquesta activitat política, que és voluntària, que a més per part de la Vinyet va ser una, diríem, enredada a mitges, però per part meva, perquè és una magnífica amiga i excel·lent companya des de fa molts anys, des del Barratxina, doncs jo crec que s'ha d'entendre moltes vegades que les persones no tenen per què estar constantment o permanentment a la política, no? I que hi ha persones que han fet una etapa, i que aquesta etapa, que jo valoro excel·lent, a més d'una política, jo crec, d'aquelles que ojalà la política es transformés en aquestes actuacions i en aquesta integritat i en aquesta excel·lència davant de la responsabilitat, no? Però bueno, jo crec que ho vam parlar bastantes vegades amb la Vinyet, perquè això ja fa temps que nosaltres teníem doncs aquestes converses. Jo crec que ha perdut un actiu a l'Ajuntament de Sitges. Jo he perdut no una amiga, però una companya de treball, eh?
Hi ha qui diu que l'alcalde ha perdut un actiu.
Sí, bueno, l'alcalde no perd actius. L'alcalde l'únic actiu que té és ell mateix. Sí, no. Jo crec que el poble perd l'actiu.
D'acord.
El poble. Ja he dit, jo crec que és un exemple de persona que exerceix la política perquè se la creu, perquè estima el poble, perquè és responsable i perquè, a més, és discreta. O sigui, era una persona que tenia tots aquells valors d'aquells polítics que crec que el poble necessita, no? Però també és cert que, com he dit abans, la política és una cosa molt personal, que, a més, els que estem aquí estem per un... no estem permanentment, sinó estem per una etapa de la nostra vida, que ho hem escollit així, i que també s'ha de respectar o també s'ha d'entendre que hi hagi moments que les persones pues, arribin a replantejar-se la continuïtat, no? I que no és cap drama ni cap crisi, ni, no, no, al contrari, jo crec que els governs han d'estar adaptats a aquestes situacions i han de donar resposta a aquestes situacions, no? I jo crec que la Vinyet ha fet, com he dit, una magnífica tasca, però a més ara té una vida per endavant magnífica, la seva, amb el seu marit, els seus nets, la seva família. Ella és una persona que no es desvincularà de la vida social, perquè això ho hem parlat, de Sitges, però sí que també podrà disfrutar d'altres qüestions i d'altres activitats que jo crec que també es mereix.
I el govern ja té preparada la resposta en aquesta situació de canvi?
Sí, el govern la té preparada. No us la diré aquí perquè jo crec que... No, però està preparada, des de fa temps que està preparada, eh? Però va coincidir, el reajust aquest va coincidir perquè la marxa de la Vinyet Rosés nosaltres la coneixíem des de feia ja un temps, eh? Però no coneixíem tampoc el nomenament del senyor Rafael Roig, que es va produir una setmana abans o 15 dies abans, i a més el perfil de la persona que ha d'entrar és un perfil que aquí no és un canvi, dius, se'n va la senyora Vinyet i porti agenda, doncs el que vingui, no, això no té cap, no seria raonable. Tot aquest reajust està ja pensat, està fet i està a punt de sortir a la llum.
Entra el següent de la llista?
Sí, el següent de la llista.
D'acord. Doncs ja ens heu anunciat una cosa,
que
entra el següent de la llista. Segon anunci, no ens dieu el què, però el reajust implicarà diversos regidors.
Sí, exacte, sí. A més, jo crec que els governs és bo que reajustin coses, eh? No, no, a veure, jo crec que el polític ha de ser una persona que sigui capaç i a més no és saludable que quedi lligat sempre a una activitat. La política és suficientment polièdrica, polivalent, integral, com perquè siguis capaç de donar resposta a qualsevol situació, no? Els tècnics no, els tècnics és diferent, i els directors d'àrea, això són persones professionals, no? Però el polític no és un professional de la gestió, és una persona que fa política, no? Llavors, és bo, crec que a vegades, que els polítics siguin capaços de poder portar una àrea i portar-ne una altra, perquè al final el que ha de desenvolupar és un programa de govern, unes polítiques i la relació amb els ciutadans i amb els sectors econòmics o socials del poble. I aquests reajustos, que venen donats precisament perquè doncs, la vinyeta doncs, ens ha deixat i perquè el senyor Rafael Roig té noves responsabilitats...
Situacions sobrevingudes.
Sobrevingudes, doncs són molt positius. Jo crec que s'ha de fer una oportunitat d'això.
En qualsevol cas, serviran aquests reajustos per llimar possibles problemes que doncs, hagin sortit amb la gestió d'aquest darrer any?
Home, i tant. A veure, nosaltres som un govern que sempre estem cada any dos o tres vegades ens reunim per avaluar la nostra situació. Fem un exercici de dir quines són les qüestions que no van bé, quines hauríem de millorar, és un exercici constant. Diria jo que cada tres mesos fem una jornada d'aquesta, ja ho fèiem amb l'anterior legislatura, i d'allà surten unes propostes de dir, bueno, això hem de millorar cap aquí, això. Llavors, ara és una oportunitat perquè algunes qüestions que quan el dia a dia i la roda ja està en marxa no és fàcil, si no se ve un esdeveniment d'aquests, retocar-ho, no? I ara precisament doncs, retocarem no només el donar responsabilitats o delegar les responsabilitats als regidors, sinó de tocar algunes coses perquè creiem que han canviat molt les coses també. Uh-huh. És veritat que quan nosaltres vam entrar, farà un any ara, més o menys, un any just, la situació econòmica no era la que estem vivint ara ni molt menys.
Ara us preguntaré per la situació econòmica.
I clar, no només la situació econòmica de l'Ajuntament, sinó la situació econòmica general comença a ser preocupant, almenys cada dia ho llegim i cada vegada les notícies comencen a ser pitjors, però la veritat és que l'Ajuntament s'ha d'adaptar a aquesta situació, perquè qüestió que de la inèrcia que portàvem i de les notícies que teníem no era en aquell moment la situació general tan preocupant com sembla que serà.
Recordem fa un any quan vàrem portar doncs, a l'alcalde electe Jordi Baget ens explicava el reajustament global que preveia fer de l'equip de govern amb una sèrie d'àrees, subàrees, sí, demarcacions territorials. Ha funcionat aquest sistema?
Sí, ha funcionat amb els seus defectes, a vegades amb deficiències, amb molt esforç, però va funcionant. Sempre he explicat que els canvis culturals de les organitzacions tarden molts anys. O sigui, seria massa fàcil i, a més, ho veuríem amb totes les organitzacions. Les empreses o les institucions necessiten canviar els models, necessiten canviar per adaptar-se a les noves situacions dels seus usuaris o dels seus ciutadans o fins i tot de la pròpia economia o del mercat o de les polítiques, fins i tot dels nous conceptes, no? I la veritat és que l'Ajuntament està en un procés de canvi, sempre amb una millora contínua, ha de continuar treballant. Penseu que ara, per exemple, el 2009 hem d'estar tots adaptats a l'administració electrònica. És un decret, és una llei, i quasi no arribarem. O sigui, fixeu-vos que els canvis no és que nosaltres ja ens anticipem, sinó que fins i tot la Generalitat també ha fet un decret d'eficiència, de productivitat dels funcionaris. O sigui, el model està canviant a tot arreu, però lògicament models que fa 10 anys que es van posar en marxa doncs comencen a donar resultats ara. Nosaltres creiem molt en tot el sistema que hem posat, en reajustos, que és el que passarà ara. I aquests reajustos jo suposo que faran que realment engrecem millor encara aquest nou model i aquesta nova maquinària. És cert que hem tingut un sotrac amb el tema, diríem, de tot aquest marc econòmic que estem vivint i que això ha fet també que el model doncs, es trobés en una situació més de dificultat que si no fos una situació diferent.
Doncs, si voleu, entrem en aquest tema.
Sí.
L'economia fa perdre el son?
No hauria... A veure, l'economia és un instrument, un instrument per desenvolupar importantíssim, perquè en realitat sense economia el sistema no funcionaria mai, no? Però la veritat és que és una dificultat més i un govern ha de saber afrontar les dificultats. Jo crec que no podríeu imaginar-nos un govern que, perquè ara econòmicament les coses no estan com fa 4 anys, doncs, bueno, estiguéssim a dir, ah, no podem fer res, què farem, ui, quin drama. No, ni és un drama, ni no podem fer res, al contrari, estem treballant per fer coses, i el que hem de fer és adaptar-nos a la situació, ser coherents amb la situació i continuar posant sobre la taula els projectes que estan en el pla de mandat. Que alguns s'enlentiran, és lògic, és que a més no, ningú em creuria si digués no us preocupeu que això es farà tot... No, ara el que estem adaptant és els ritmes, estem adaptant la situació financera d'aquests projectes i estem pensant en quines mesures haurem de donar, posar en marxa pressupostàriament per solventar el problema de l'Ajuntament, de la situació de menors ingressos i augment de les despeses, perquè tot està augmentant, també els cotxes de la policia van amb benzina, i això és claríssim.
El que nota el ciutadà, l'administració de Meures.
Igual la nota. Llavors, primer, reajust del pressupost, que ja l'hem començat a fer, un pla estratègic, un pla de sanejament, o sigui, tot això s'està portant en marxa, i l'altre és quines mesures l'Ajuntament, que a vegades són poques, però no per això no ha de deixar de fer-les, per ajudar a tota la societat sitgetana i al sector econòmic. Nosaltres creiem que Sitges, l'Ajuntament ha de parlar amb el sector econòmic, que ho està fent, i quines mesures des de l'administració podríem local doncs ajudar. I també socialment quines mesures podem posar en marxa, que ja n'hem posat algunes, com el protocol de benestar social per ajudar a famílies de gent gran de més de 65 anys per temes de lloguer, i n'hem posat unes quantes, però crec que encara hem de fer un exercici de responsabilitat, de parlar amb el sector econòmic, el sector social, i a veure quines mesures l'Ajuntament pot impulsar per ajudar en aquesta situació econòmica. Però el que dic és una dificultat, ho és certa, que el que farà és adaptar el pla de mandat a una situació de potser enlentiment d'alguns projectes importants, de reajust d'un pressupost, de canvi de prioritats.
Això ha quedat clar quins projectes poden doncs patir un cert alentiment?
Bueno, això jo crec que en aquest moment ho estem revisant, perquè per no donar cap notícia en fals, ho estem revisant, estem fent però és que ho està revisant la Generalitat, ho està revisant el Ministeri, ho estem revisant tots, Llavors, lògicament, de tot aquell procés d'ajudes, de col·laboracions, de transferències, de subvencions, o fins i tot d'autofinançament de l'Ajuntament, tot això s'està revisant. Llavors, la idea nostra és, a partir de la tardor, poder tornar a explicar i dir, escolta, les coses aniran cap aquí, les coses funcionaran així.
És el bon moment, ara, per tornar a picar la porta pel tema del finançament dels municipis turístics?
Bueno, sempre ha sigut un bon moment. Ara és indispensable fer-ho, reivindicar-ho, però ara el que jo crec que, a veure, l'altre dia els alcaldes ho parlaven, fa 30 anys que es parla d'això, i un alcalde es va aixecar i va dir jo no crec absolutament en res d'això perquè fa 30 anys que jo ho demano, perquè és un alcalde d'aquests veterans que fa 20 i pico d'anys i que en realitat sempre no ens n'hem sortit. Tot està a les mans de l'Estat espanyol i de les autonomies, perquè clar, lògicament els diners estan en una bossa i que en una bossa que administra l'Estat i que es transfereix a la Generalitat, i que ara el que falta és que nosaltres puguem rescatar d'aquesta bossa alguna cosa. Però suposo que els hi passa una mica com a tothom. Reajustar un pressupost no és gens fàcil. O sigui, la gent a vegades pensa que reajustar un pressupost és, bueno, trec d'aquí, poso d'allà. Bueno, no, és molt més complexa. Llavors, la quantitat que es demana és bastant gran. No estem parlant es demana bastant. Imagineu-vos, hi ha 8.000 i pico de municipis a Espanya, doncs cadascú amb el seu problema, el finançament, que s'ha fet un estudi molt seriós per part d'universitats de quin és el finançament, però la xifra no la recordo, però és molt...
Esfereïdora, sí.
Ojalà hi hagi el gest per part d'Estat i autonomies de que en els municipis se'ls doni una possibilitat de finançar-se d'una altra manera i que així podríem tirar endavant i continuar avançant en els projectes dels pobles.
Si no sortissin els números, es podria plantejar incrementar la pressió fiscal?
No, la pressió fiscal no és el nostre objectiu, però per raons, jo diria, lògiques. Primer, l'augment de la pressió fiscal l'únic que fa és augmentar els problemes a les famílies. Quan estem parlant de pressió fiscal estem parlant d'impostos com l'IBI,
sí.
Impostos, diríem, generals. Una altra cosa és taxes i coses, anar-les ajustant. Però la pressió fiscal, que entenem que fiscal, nosaltres no tenim aquesta voluntat. Per què? Perquè creiem, primer, que nosaltres som els primers que hem de fer un esforç de gestió millorar el nostre pressupost, els nostres serveis, i estem convençuts que nosaltres hem de ser capaços de reduir un 10% de la despesa que tenim. Eh? I a més crec que és possible, a més jo crec que és un exercici saludable i que és necessari. Reduint aquest 10% de la despesa, lògicament no tenim cap necessitat d'anar a buscar. Però reduint el 10%, diríem, l'aspecte màgic seria continuar amb la qualitat de serveis que tenim, continuar amb els projectes d'inversió més importants pel poble de Sitges que necessaris per continuar tenint un nivell d'equipaments bàsic, i després per anar, perquè socialment estem molt avançats, i ajudar sobretot aquelles persones més desafavorides en aquest moment que tenen els problemes més importants. No? O sigui, diríem, nosaltres el objectiu seria treballar internament per ser més productius, per reduir despesa, per gestionar millor, no imposició de pressió fiscal, i continuar amb la qualitat de serveis, amb els equipaments necessaris per desenvolupar, i com he dit, doncs, també amb el tema social a tirar-lo endavant.
Després de l'estiu començarà la bienalització.
Pues sí, sí,
que és,
sí,
que és un dels projectes, entenem, estrella d'aquesta legislatura.
Sí, nosaltres enteníem que el casc antic és un dels projectes importants, estratègics i prioritaris del nostre poble. Ara hem acabat de fer una sèrie d'obres que ben segur, doncs, han tingut els seus problemes, però molt necessaris, tot el tema de l'enllumenat, el gas, canalitzacions, perquè a vegades...
El carrer nou, que n'han patit.
Sí, és que les obres són complexes, eh? Les obres són molt complexes. També és cert que nosaltres ens hem d'esmerçar en fer-les millor cada vegada, eh? I exigir més a les companyies. Però s'ha fet una qüestió en el poble, en el casc antic, molt important, eh? Hem canviat molts quilòmetres de xarxa elèctrica que estaven en desús, transformadors, hi ha hagut una inversió quasi de 700.000 euros de la de FECSA, hem canviat bastant clavegueram, que estava bastant deteriorat, pluvials, hem separat pluvials de fecals, al carrer Nou, hem aprofitat també tot el tema de Passeig Vilafranca, al Camp Perico, per canviar tot, perquè quan el xacón va desaparèixer ens vam donar compte que tot estava realment trinxat per sota, i teníem que fer-ho nou. Hem fet bastantes actuacions, quilòmetres i quilòmetres de serveis, que moltes vegades són imprescindibles de fer. Quan obres un carrer, a mi ja t'agradaria tapar-ho i dir mira que maco quedat, però jo crec que aquesta feina feixuga a vegades i poc entesa és molt positiva. Nosaltres, el casc antic, entenent Platja Sant Sebastià i Passeig de la Ribera i Passeig Vilafranca, que són, diríem, els tres eixos importants que donen al voltant d'aquest casc antic, bueno, creiem que l'hem de... Ja he dit, sempre és l'espai millor que tenim, el que ens dona prestigi, que a més on conviu tota la història del nostre poble, la nostra identitat, on realment Sitges fa la seva activitat més social i més festiva, i creiem que comercialment també s'ha de dinamitzar i tirar endavant. No? I la veritat és que fa molts anys que els carrers de Sitges han estat igual, perquè l'última peatonalització que es va fer a part de l'Àngel Vidal va ser als anys 90, del carrer Major, va ser l'última. Bueno, nosaltres ara començarem Jesús fins a Parellades, passant pel cap de la vila, ja hem fet carrer Nou, que és un exemple de com podrien anar fent-se els carrers que baixen a Baixa Mar, i, bueno, i la idea també és fer Platja Sant Sebastià i Passeig de la Ribera. Tot aquest projecte, que déu-n'hi-do, amb una situació, diríem, també general, econòmica difícil, crec que és una oportunitat molt important, perquè els diners estan ja previstos, no és un problema econòmic, i a més estan adjudicades part d'aquestes obres per posar-les en marxa el mes d'octubre.
Les platges estan bé de cara a aquest estiu?
Bé, bueno, vam tindre un susto al principi d'aquells temporals que ens van treure molta sorra, però la sorra no se'n va anar molt lluny i ha anat
retornant,
perquè com tots sabem, aquí hi ha les platgetes, que famoses platgetes que es formen del moviment del mar amunt i avall, i les platges, pues, sí que és cert que les persones que gestionen els xiringuitos i les hamaques, pues, han tingut 8 setmanes molt dolentes, 8 setmanes de pluja, que han perdut tot el mes de maig, però ara en aquest moment comencen a estar les platges, amb la seva dimensió, platges sempre reduïdes, però la dimensió que tenim suficient en aquest moment, els xiringuitos comencen a funcionar, la neteja jo crec que és la correcta, i en aquest moment pues, tota l'activitat de les platges comencen a estar bé.
Per segon any no hi ha banderes blaves, perquè no s'han sol·licitat?
Perquè no les volem, és que potser és un aquí... Em sembla que no, ho hem dit diverses vegades. Nosaltres va haver-hi un moment que vam valorar què significava una bandera blava, no? I és cert que la bandera blava té una cosa més d'imatge que no pas de la seva capacitat de transformar les platges, no? És un distintiu d'una fundació privada, és un distintiu, a més, que porta molts anys, que no han avançat, jo crec, en certificacions superiors, i que sí que té una cosa positiu, és que porta molts anys, que tothom identifica banderes blaves, però cuideu que d'aquests no té banderes blaves, no he tingut mai, i creiem que és un municipi d'excel·lència turística. Vull dir que i banderes blaves en tenien 30.000 més a Europa, no? Uh-huh. I nosaltres vam estar valorant-ho després de també de tindre una sèrie de problemes dintre del propi ajuntament, i vam creure que teníem que anar a buscar el que avui dia certifica mediambientalment la gestió de les platges, que són les ISO, per anar un pas més endavant en les SEMAS, que són els certificats de màxima certificació ambiental, i en aquest moment ja tenim 6 platges certificades ISO. Què passa? Que els senyors que certifiquen la ISO no tenen banderes, lògicament. No. L'altre dia vam dir, home, hauríem de posar una bandera amb que està certificada, i això perquè potser la gent és el que volia, no? Hi ha una bandera, però la veritat és que la certificació és molt més exigent que les banderes blaves, molt més exigent en
cas. Menys vistosa?
Menys vistosa, sí, molt menys vistosa.
Us heu passejat pel parc de Can Robert?
Sí.
Sota el sol?
I sota la nit.
Per la nit.
I per la nit, sí. La veritat és que ens feia molta il·lusió obrir el parc, perquè creiem que és un espai que Sitges ha guanyat molt important, que és un espai per millorar, ara ja el tenim i és per millorar, hi ha una sèrie de coses que quan passeges veus i dius, bueno, aquí faries això, o escoltes a la gent, perquè ara en aquest moment hi va molta gent, a la tarda, al matí menys, al matí menys, pel sol, però a la tarda, nit, hi ha molta gent per allà i que t'explica coses. Escolta, avui mateix una senyora, hi ha un forat allà que el nen podrà, doncs un forat que taparem, podria haver-hi aquí això, i la veritat és que la idea és aquesta, ara ja el tenim, l'hem obert, l'estan disfrutant i ara el que farem és millorar-lo.
Amb ombres, per exemple?
Sí, és curiós, quan es fan els dissenys, la veritat és que això de l'ombra em costa que els arquitectes, els tècnics i fins i tot els polítics a vegades ens donem compte de que les ombres són importants.
Sí, s'ha posat la font?
Sí.
La font sí que hi és?
Sí.
Suposo que fruit d'aquell Consell d'Infants, sí, que va suggerir que volia fonts...
I farem alguna cosa més del Consell d'Infants, Jo crec que l'aposta de fer una bassa d'aigua perquè d'aquesta amb una llàmina petita, però perquè es pugui jugar amb barquets o fer alguna cosa d'aquesta, que hi ha alguna font més també. Ombres, lavabos i un... allà al mig, que ja estava preparat, que és allà on hi ha la pèrgola aquella de fusta, allà hi anirà un establiment, un bar per poder sentar-te a prendre una aigua o una cervesa mentre els teus fills juguen, o només vols estar allà sentat i esperant.
Aquest serà un parc, l'altre és el del Rocà,
sí,
inaugura pistes de petanca.
Sí, el parc del Rocà l'estem fent a parcel·les, a trossos, però ara ja encararem el final del parc del Rocà.
I l'entorn de la piscina.
I l'entorn de la piscina. O sigui, el projecte del parc del Rocà és un parc que tenia quatre equipaments molt importants. Un era la policia local, la petanca que inaugurem ara aquest divendres, que crec que és un edifici ja esperat i desitjat per el club de la petanca del Poble Sec i que viu allà. Després, la piscina, que ja està en aquest moment també en funcionament, i ara anem a l'antiga casa del càmping, que allà s'hi traslladaran els serveis socials, tots els serveis socials de l'Ajuntament. I això ja tenim el projecte posat en marxa, llavors acabarem ja tot el parc i farem aquesta... O sigui que l'any que ve, jo suposo, finals de l'any que ve, ja podrem doncs posar... És a dir, en marxa tot el parc.
S'aprofita l'edifici?
Sí, s'aprofita l'edifici.
I aleshores allà anirà un servei municipal?
Sí, un servei municipal.
Que són els serveis socials? Els
serveis socials.
L'alcalde també és el regidor d'Educació?
Sí, fins ara sí.
Ah, fins ara?
Sí, fins ara sí.
D'acord.
Sí,
no,
sí.
No sé si ens ha dit una notícia, però jo no estiro més del fil.
Us volia
preguntar, avui ahir Convergència i Unió va fer una roda de premsa i avui era l'últim dia de presentació d'al·legacions pel tema dels casals d'estiu d'aquest any. Sabeu que també un grup de pares i mares han presentat una sèrie de signatures. Com s'ha gestionat el tema? Com ha acabat el tema?
Bueno, el tema és que els casals estan a punt de començar.
Uh-huh. Es pot canviar alguna cosa amb els suggeriments que doncs, han fet a part del partit polític sí, pares i mares?
Sí. No, a veure, algunes de les qüestions que reivindiquen els pares s'estan replantejant. Uh-huh. S'estan replantejant. El que és cert és que aquest any els casals ja estan en marxa, estan contractats, estan plens, fins i tot hem arribat al sostre màxim de poder assumir la capacitat de lo que poden ser uns casals a Sitges. Això vol dir que ens hem de replantejar que hi ha una necessitat important, i llavors hi ha un tema que a vegades no s'entén però difícil de gestionar, que són les obres a les escoles públiques i l'utilització d'aquests equipaments per fer els casals,
que és allò d'allargar els casals durant l'agost.
Sí, clar, és que nosaltres tenim molt poc temps perquè a l'1 de setembre, diguem, les obres de les escoles haurien d'estar acabades. Per què? Perquè entren els mestres, entra l'activitat educativa en marxa, i nosaltres hem de vetllar entre aquí, en 15 dies, quasi, hem de fer obres. I això sempre era un problema greu. I era un problema per l'inici de les escoles, i creiem que l'important és que les escoles s'inicin, i esperem que així sigui aquest any, s'inicin sense cap tipus de problema d'obres, no? Que estiguin acabades, ben fetes, i que no hi hagi una reclamació constant dels mestres, de la direcció i dels pares, de que, ostres, que no arribem a temps, que s'ha d'obrir l'escola. I després, i aquest any, com que es fan obres importants a les dues escoles, Utrillo i Barratxina, doncs això ens ha dificultat. I l'altre tema és, bueno, hi ha unes idees de fer també més colònies per al tema de gent adolescent, de persones adolescents, que també és interessant per replantejar-se, i la veritat és que, bueno, nosaltres en aquest moment estem valorant la situació, però que els casals se'n posaran en marxa, això és ben segur, ja està tot, i que esperem que siguin sobretot de molta qualitat. Nosaltres el que busquem és que els nens i les nenes que tenen la necessitat, o perquè realment els pares treballen, o perquè l'activitat a l'estiu no es faci monòtona, doncs els casals donin resposta educativa, donin resposta de lleure, i donin resposta a les necessitats de les famílies que han de doncs, anar a treballar.
Ha faltat una certa previsió per a l'hora d'engegar el servei, amb aquests petits condicionants que han aparegut i que han generat doncs, això, unes queixes.
Previsió?
De...
No, jo crec que previsió no ha faltat, perquè el servei s'ha posat en marxa el dia que tocava, s'ha posat les inscripcions, s'ha contractat a l'empresa, s'ha planificat les obres.
Previsió a l'hora de preveure aquests canvis, o a l'hora de...
Bueno, el canvi que potser més ha preocupat els pares és l'increment aquest del cost, no? Uh-huh. Increment que, a veure, jo crec que també hem d'entendre tots que els serveis municipals, tots els serveis municipals tenen un cost, i que lògicament s'han d'anar ajustant a una realitat que és el cost d'això. Però nosaltres hem augmentat les ajudes. A vegades el que nosaltres estem apostant en aquest moment és augmentar ajudes socials a aquelles persones que realment tenen més de necessitat, i que ningú es quedi sense poder anar de colònies. Això sí que és molt important per nosaltres. Llavors, clar, hi ha algun servei, no només les colònies, sinó altres serveis, que es poden anar ajustant i pujant 2 euros, 3 euros, 8 euros una setmana. En realitat aquest ha sigut l'augment, 8 euros en una setmana. I lògicament, per donar una qualitat, i perquè a més a l'Ajuntament doncs, vagi ajustant una sèrie de serveis, creiem que era necessari posar en marxa. També ho vam fer amb el RUS, també ho hem fet, però no només amb els nostres, diríem, serveis educatius, sinó amb serveis socials o amb serveis d'altre tipus de la via pública. Doncs es va ajustant cosetes que, clar, significa molt, un 20%, significa molt, però clar, un 20% són 8 euros, un 20% de, potser d'una taxa que valguessi 3.000 euros doncs serien molts diners, no? Però bueno, nosaltres creiem que amb això ajudarà la qualitat i ajudarà a augmentar sobretot l'activitat.
Ara fa un mes li preguntàvem a l'alcalde per la visita a Madrid a la ministra. Després d'haver preguntat això a l'alcalde s'ha reunit també amb els alcaldes del Garraf,
sí,
i
sí, sí.
Deu haver parlat del tren orbital.
I tant.
Quina és la... Diguem, s'han mogut coses en aquest mes? S'ha parlat...
S'estan movent coses.
On està ara el tren?
No, jo crec que s'han mogut coses i peces importants, no? Ja he explicat alguna vegada que amb aquests projectes a llarg termini van apareixent noves circumstàncies que t'has d'adaptar, que has d'aprofitar, que has de rebutjar. I aquí, quan nosaltres hi arribíem concedit després de 3 anys d'anar a Madrid i de lluites i passar unes eleccions que pensàvem, dir, ara canviaran la ministra i no voldran signar, no? I la sorpresa va ser que la ministra va trucar i va dir, firmem.
I no la van canviar.
I no la van canviar. Va ser sorpresa també. Però, llavors, el que sí que és cert és que el tren orbital anava sonant, però anava sonant d'una forma que dèiem, això no avançarà. I de cop i volta també es va posar a córrer tot això, no? Llavors, signàvem el conveni i al cap de dues setmanes ens deien, escolta, hi ha un traçat d'orbital a la comarca. Ui, quin és aquest traçat? No? I era un traçat que Sitges no pintava res, diguem-ho així. Llavors, parlant amb els alcaldes, nosaltres vam dir, escolta, presentarem una al·legació dient perquè creiem que si fem un recorregut diferent, Sitges podria tindre la possibilitat d'orbital, Sant Pere, estació per anar a Barcelona, i no tindrien que fer una I bastant complicada entre els Coix Miralpeix i les Roquetes. Una I que, a més, jo la veig... Ja fa lleig, a veure-la, fa lleig, no? Però que, bueno, que potser tècnicament tenia tota la roda, sí. Vam anar a la Generalitat ho va veure bé, en principi, va dir, home, ens trastoca els plans, però pensem-ho. Hem parlat amb els alcaldes, els tres alcaldes que pertoca estan absolutament d'acord i volen aquesta opció, i els tres ja estem defensant amb al·legacions per part del Consell Comarcal, per part dels tres alcaldes, aquesta opció. Què significa? Bueno, ara tenim dues opcions. Tenim l'opció del soterrament del tren, que continuem treballant, s'està treballant amb el soterrament del tren, passa que no cada dia no diem que i ara estem... No, perquè també els avenços...
Sí, el conveni està signat.
Està signat i la comissió es reunirà ja al setembre i anirà treballant. Tenim... Nosaltres anem per l'objectiu número 1, que era soterrar el tren de la línia, diríem, marítima, ara, i lluitar perquè Sitges estigui connectat al tren orbital. Si l'operació representa que ens soterren els dos els trens i a sobre estem connectats a la línia orbital, pues, perfecte. Si l'operació és una de les opcions i hem de decidir entre una, però una ens queda una via, però l'altra la desapareix, vol dir que també traiem la via del tren, pues també ho haurem de valorar. O sigui que jo crec que l'any que ve tindrem que prendre una decisió important de quina és l'aposta ja definitiva per aconseguir que sigui realitat una... Primer, la realitat primera és soterrar el tren. La segona és estar connectat al tren orbital.
Anava a dir, ha estat una casualitat, no?, que no coincideixi.
Casualitat absoluta. A la vida, jo crec que a la vida, la majoria de les coses tenen part de casualitat, les altres les busques i les altres les aprofites. O sigui, la veritat és que ara, més que mai, amb un tema i adaptació de situació econòmica complexa, el tren passa una vegada. Abans en passaven diversos de trens, veies passar abans carregats, però ara, a la que passa un tren, que a vegades passa per casualitat, però t'hi has de pujar.
Doncs ho deixem aquí, perquè en continuarem parlant moltes més vegades. De moment, com dèiem, ho deixem aquí. Jordi Baiget, alcalde de Sitges, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, moltes gràcies per escoltar-nos i fins demà.